Ara què fem? Us dic allò de jo ja us ho vaig dir, ja us vaig avisar. La campanya de la fruita ens arribarà i ens passarà per sobre de mala manera. Doncs sí, ja ho hem de dir. Primera setmana del mes de juliol. Només estem a la primera setmana del mes de juliol. I això és un desgavell generalitzat. I quan dic un desgavell és que com més saps, més ignorant t'agradaria ser. Només un apunt i comencem i després ho ampliem. Divendres, la consellera de Salut, Alba Vergés, ve a Lleida a fer una roda de premsa. Al matí s'estava muntant l'hospital de campanya davant de l'Arnau de Vilanova. Home, un pense, si estan muntant l'hospital de campanya i la consellera es desplaça a Lleida per fer roda de premsa, alguna cosa important ha de dir. Bueno, roda de premsa a les 5:30. No es dignen a sortir ella i l'alcalde de Lleida fins una hora més tard, a les 6:30. No sé què devien de discutir. Surten i ens diu, tranquils, que sí, que montem l'hospital de campanya només perquè no se'ns col·lapsi l'hospital i que hem de seguir fent les normes de seguretat, les que ja sabem. Home, per això cal venir a Lleida a dir això? Que hem de mantenir la distància física, posar-nos la mascareta i rentar-nos les mans? L'endemà, dissabte, 10:30 del matí, president de la Generalitat, senyor Torra, surt i diu, acompanyat d'Alba Vergés, que confinen el Segrià i que el confinen des de les 12 del migdia per poder sortir i a partir de les 16 hores per poder entrar. Es filtra ahir que la consellera el divendres ja ho tenien pràcticament decidit, però que no ho van voler dir per evitar l'èxode. Però quin èxode van evitar un divendres a la nit si el dissabte ja havia marxat la majoria de la gent? Quin èxode van evitar? Ni un. I després d'anunciar que amb multes de fins a 600 euros no es podria tornar a entrar al Segrià fins a partir de les 16 hores, després, a mitja tarda, ho relaxen i diuen, bueno, el que estigui empadronat podrà seguir entrant. Però quina manera d'improvisar i de fer passar mals moments a la gent és això? Qui ja tenia pagat un cap de setmana i va tornar corrent? Aquest és el que ha sortit perdent. El que ja ha posat cara dura i s'ha estat tot el cap de setmana i va tornar quan li tocava diumenge a la nit, aquest és el que ha sortit guanyant. Bueno, de fet, guanyant no hi hem sortit ningú. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí en directe a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquest és el desgavell, aquesta és la realitat, aquesta és l'actualitat. Ho explicarem tot seguit aquí a Herrera en COPE a Lleida. Soc el Ricard Álvarez, dilluns 6 de juliol del 2020. Comencem setmana, la primera íntegra de juliol. I a la primera de juliol ja tenim aquest contratemps. Un contratemps que tothom ens fèiem càbales de que arribaria la tardor. Estem a la primera setmana de juliol. Si això és així i la gestió que ens espera és aquesta... Mira, estic a la millor casa per dir-ho, que Déu ens agafi confessats, eh? 27 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de Lleida. També estarà amb nosaltres la doctora Torrejón, el Joel Carnicer, perquè anem a posar les somriures també un moment a les cares de la gent, que prou ta falta ens fa. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Prèviament tornarem a fer una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i a partir de 2:15 la radiografia és on parlem d'esports que passen en segon terme totalment, però que també n'hem de parlar. 27 graus hores d'ara, anem directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bueno,
bon dia.
Anem a cenyir-nos a la informació meteorològica perquè l'altra... L'altre encara només tot just hem escrit el primer capítol d'aquesta novel·la negra.
El contrast és tan gran que sí. Portem 3 dies d'atmosfera radiant, sense un núvol. És a dir, el temps està en la millor situació possible o la més estiuenca. Ara mateix, mentre has parlat, ha pujat un grau, ja n'hi ha 28. Imagina. Avui hi ha una enfila de temperatures de tot això, clar, contrasta amb l'ambient sociosanitari que tenim al Segrià. En un temps d'escàndol, estiuent total, sense un núvol, radiació ultravioleta màxims, avui arriba 10, 11, està previst una temperatura màxima de 36 o 37 graus aquesta tarda, i tot i que a partir de demà rebaixaran, seran 34, 35, baixarà, però tenim per davant com a mínim 3 dies amb sol i unes tardes molt caloroses. Mira. Sense cap canvi de temps. El típic d'aquestes dates.
Les temperatures màximes que es preveuen d'aquestes setmanes tornaran a enfilar a fregar els 40 o no?
Fa una mica de baixada, fa una mica de davallada de cara a demà. Mai davallen dels 30 graus, això, ni 14 dies vista, però no aquesta enfiladeta puntual que tenim avui a la meitat sud de Lleida, entre 35, 36, 37 graus, que és una mica més alta. No es preveuen temperatures com l'any passat, per damunt de 38 graus els propers dies. Així que continuarà aquest ambient pues, plenament estiuent, però sense extrems. Això sí, una radiació solar tremenda, una atmosfera molt diàfana, no hi ha cap núvol, i bueno, tot el contrari que l'altre ambient.
Sí, senyor. Doncs nosaltres seguirem també amb la previsió meteorològica, evidentment. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona tarda i molta salut per tothom.
I anem directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
En una jornada, una actualitat informativa, amb una jornada sent la primera jornada laboral amb la comarca del Segrià confinada, perquè la radiografia és la que us deia al principi, però és que, a més, com més escarbes, com més saps, com més veus el funcionament intern de tot plegat, doncs és pitjor, eh? De veritat que al final, beneïda ignorància, és millor no saber res i ja està. Però divendres, quan ja portàvem dos o tres dies amb positius disparats, perquè recordo que fins i tot el març, a l'abril o el maig, que van ser els mesos pitjors, no havien passat mai de 120, 130 positius en un sol dia. Doncs aquí hem estat a 128, van baixar 60, van pujar 156, 140... I divendres ve la consellera, després de manar muntar al matí ja un hospital de campanya. Ens explica que, tranquils, que l'hospital de campanya el muntem perquè tot el que sigui Covid-19 volem derivar allí perquè no entri el virus a l'hospital i que no hi ha res de nou per explicar. Que sí, que els contagis han pujat aquesta setmana, ho estem observant, i que hi ha uns brots en marxa, i que tranquils. Ja que s'hi veu, poden portar enregistrat tot plegat, eh? Ens va tornar a recordar, això sí, la distància física, que hem de baixar una mica el ritme al tema social, mascareta i rentar-se les mans. Una consellera ha de venir a Lleida a dir això? Ara que tots teletreballem, qui pot, i fem videoconferències, per venir a fer això? Després de saber-te's que resulta que divendres ja pràcticament ho tenien claríssim que anaven a tancar. I no van tenir nassos de dir-ho, perquè al final deu de ser això. Per cert, no us perdeu també la roda de premsa aquesta del divendres, que era a les 5:30 i van sortir a les 6:30 acompanyada Albert Regís, recordem que és d'Esquerra Republicana. Mira, no és per barrejar la política amb tot plegat, però és que al final l'hem de barrejar perquè veus coses que si no s'entenen. Acompanyada per l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, l'home feliç. D'Esquerra Republicana també. Per cert, nota a part, anaven tots amb mascareta menys la consellera, que anava sense, eh? Dient que ens hem de posar la mascareta. Surt l'alcalde de Lleida i al preguntar-li pels brots de Lleida i sobretot del de Jericó, i que hi ha una associació que es diu Som Veïns, que diu que és la que pega canya i diu que el centre històric no està com hauria d'estar, ni la gent, que la gent no fa cas, que hi ha poca presència policial, etc., ens fa un monòleg a l'estil Cruz i Raya i ens diu que millor que en lloc de ser la vieja del visillo i estar mirant per la finestra si entra i surt gent de Jericó, és millor seguir les normes. Això l'alcalde de Lleida, a la roda de premsa en la que ja sabien que anaven a tancar el Segrià, però que no ho van dir. En fi, deixeu-me que parli amb un regidor de l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau, del Partit Popular, que a veure si és que resulta que internament hi ha més notícies de les que sabem. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
La veritat és que des de fora, mirat des de fora, l'Ajuntament de Lleida ha quedat retratadíssim des del mes de març, i el mes de març ja cau molt lluny, eh?
Mira, Ricard, fa molts mesos que venim parlant tu i jo en entrevistes i en diverses converses, i això que està passant a Lleida és el cúmul d'un despropòsit, d'una mala gestió, d'una ineficàcia, d'una manca de projecte, d'un govern de la paeria que no està a l'alçada, d'un alcalde que ni està ni se l'espera, que es pren a tots per ximplets i que no té bàsicament una línia de treball ni d'actuació, que ni el seu propi partit se l'escolta, el prenen pel pito del sereno, i la conclusió és que avui a Lleida estem confinats i atrapats en la mala gestió de l'alcalde, de Puello i de Postius.
Sí, sí, és que és aquesta.
I aquesta realitat és que no hi ha ningú en aquests moments a Lleida dins del govern de la paeria que veguem que tingui les junts suficients per poder treure Lleida d'aquesta situació. Però no únicament l'alcalde, és que el mateix govern de la Generalitat. La senyora Vergés, com ho bé deies ara en la crònica prèvia, ens està prenent el pèl a tots. Ve el divendres a la tarda a Lleida, ens anuncia que no es confinarà, i el dia següent ens despertem en un hospital de campanya al costat de la Rau de Vilanova, quan el pitjor moment de la crisi del coronavirus no el van instal·lar, i ens trobem que a Lleida hi ha més de 150 nous infectats.
Sí, sí,
o una ciutat, Ricard, en la qual ens trobem que són incapaços d'aïllar els temporers dels camps elicis, quan a qualsevol lleidatà de peu l'aïllen a casa seva si és sintomàtic o està contagiat. Un alcalde que ens convoca els portaveus a junta de portaveus el dissabte a les 4:40 de la tarda i a les 5 marxa perquè té una compareixença. A veure, doncs no ens convoqui per 20 minuts, senyor alcalde. Han perdut el nord. Tenim un ajuntament que no serveix i un govern de la paella que no en té ni punyetera idea, i ho dic així de clar, Ricard, per gestionar aquesta ciutat.
Però, Xavi,
que està portant al desastre.
Al final, al capdavant de l'Ajuntament de Lleida, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida, qui al capdavant? Gent extraterrestre que no sabien el que passava? La campanya de la fruita fa 20 anys que passa, fa 20 anys que passa exactament el mateix, i aquest any agreujada pel tema del coronavirus. És que jo al mes d'abril deia que la campanya de la fruita la tenim a sobre, que ens atropellaria. Ens ha atropellat totalment, perquè si és cert que tampoc li hem de donar la culpa directament als temporers, sí que és cert que és l'inici de tot plegat, i això és inqüestionable.
Algú sap qui és el senyor Castro? El regidor de l'Horta? I que el senyor Castro li van portar, ha dit un coordinador que cobra 80.000 euros anuals, el senyor Melé, que han fet tots dos, per Iti Mandinga. Ricard, aquesta és la realitat. El tema avui de l'Horta, Lleida i dels temporers, com bé dius tu, no fa 20 anys, fa molts més anys que dure. Però és que a Huelva tenen la frase, la fesa. A El Elegido tenen tot el tema de les hortalisses. A València tindran la taronja. A tot arreu hi ha temporers, clar. Hi ha aquest problema. El problema és com se gestiona, la ineficàcia. L'any passat va venir aquí a Lleida la consellera dient que aquest any no tindríem el problema dels temporers. La dimitida Regina Cairol de l'Ajuntament de Lleida ens deia que aquest any també tindrien l'assumpte resolt. I no únicament no el tenen resolt, sinó que a més, la seva ineficàcia, la seva gestió, ens està abocant a tots al precipici. I està provocant que avui a Lleida, molt bé, com ho deia també anteriorment, hi hagi moltes persones que tinguin bitllets per marxar de vacances perquè se les tenen més que merescudes.
I
després
tant.
De més de 3 mesos, aïllats a casa i confinats, pares, fills, família tota, que ara resulta que han trencat les famílies, que uns s'han trobat a la platja, els altres a Lleida. Ens deien a les 12 del migdia que a les 4 tenien que estar aquí. No, perdoni, escolta, senyor Pollo, on està la policia? Senyors de la Generalitat, on està la policia? A on està el delegat de la Generalitat a Lleida? A on està el delegat del govern d'Espanya a Lleida, el subdelegat, i la senyora Cunillera, que és de Lleida? Si és que l'Estat ha fet deixadesa de funcions a Catalunya i prestenció a Lleida, i la Generalitat ens continua tractant com la ventafors de Catalunya. Veieu com n'és d'important tenir un conseller a Lleida tal, al govern de la Generalitat, que no en tenen cap? Veieu com n'és d'important a Lleida votar amb el cap i no votar amb la bandera? Perquè portem un any que únicament sortim als mitjans de comunicació per notícies negatives. I quan estem tranquils 15 dies tenim algun descerebrat que puja de la paeria que li pren les claus al pello per arrencar la bandera. Si és que portem un any que la imatge de Lleida ha deixat de ser que és ciutat responsable, tranquil·la, acollidora, la porta d'Espanya a la resta de Catalunya i al revés. Però acaba sent una ciutat, Ricard, que és que aquí l'AVE passa de pas i no pare ningú.
Sí. De totes maneres, em sobte que tant l'alcalde de Lleida com el de la Diputació, com d'altres formacions polítiques, el gran esforç que van fer el dissabte al matí, al migdia, va ser fer un comunicat de donem el nostre recolzament. Home, potser que ens posem a treballar d'una vegada. És a dir, anem a fer un cens de la gent que tenim, de la gent que ha arribat, d'on ha arribat, anem a fer test massiu a tothom. No. Però clar, si esperem que tinguin símptomes... A veure si
abans que des del grup municipal popular, en principi, que en mes de juliol, si l'Ajuntament no ens prohibeix el dret, ja puc avançar a tu i a tots els oients de Copa Lleida que reclamarem per via moció que es facin testos a tots aquells lleidatans i lleidatanes i persones que residim aquí que voluntàriament ho vulguin, perquè crec que la situació a Lleida és extrema.
Per cert, Xavi, el que dius és cert, primera setmana del juliol, que encara estem allò tot començant, a l'agost, L'Ajuntament seguirà tancat per vacances?
A mi, a dia d'avui sí.
Però del 10 al 23?
Té una radiografia ràpida de l'Ajuntament. L'alcalde no sabem on està. Una regidora que ha dimitit. Un regidor de tradicions i festes, el senyor Amor, que es va saltar el confinament anant amb el cotxe de l'alcalde. Mateix regidor que ahir a les 10 de la nit feien focs artificials des del castell de la seu vella.
Sí, lo dels làsers.
Senyor Amor, per què tenim a celebrar a Lleida si no hi ha res a celebrar?
Vaig veure...
Aquest grup municipal li ha dit per activa i per passiva que aquest any a Lleida, a l'estiu, no feia falta celebrar res, que no feia falta organitzar festes i tradicions, perquè tenim que esperar que això passi. Els mateixos governs que deien que volien obrir les piscines el dia 15 de juliol, aquest grup municipal li deia, senyors, això no va de piscines obertes o tancades, va de la vida de les persones i de la salut, perquè ens estan posant en jac el nostre futur per no parlar de l'economia. Com li expliques avui a tots els restauradors, hotelers, autònoms, empresaris, comerciants, persones que estan a ERTE, Ricard, que Lleida som la porta tancada a la resta d'Espanya perquè tenim un govern que ens ha posat entre reges? Si és que no veiem la solució al problema i sobretot tampoc hi veiem un lideratge. Si és que la setmana passada estava aquí al Torre a l'acte de que van dir que van fer...
El cap de setmana passada, fa 8 dies.
Les persones.
Sí, sí, sí.
Escolti, on estem? I l'alcalde on està? I el senyor Postius on està? I el senyor Talamonte on està?
Escolta, i allò de l'àgora, de la societat post-Covid-19, ja ens pensàvem que havíem acabat?
Quin va ser el primer grup municipal que va dir que no hi participaria?
Sí, sí, correcte.
Nosaltres? Per què? Avui fa una setmana van dir que no hi participaríem. Però com hem d'anar amb un congrés post-coronavirus si a Lleida estem en ple coronavirus? Com hem d'anar amb un congrés que ens expliqui el senyor Tacho Benet o el senyor Òscar Fernández, David Fernández de la CUP, o d'altres, com té que ser la Lleida del futur, si la Lleida del futur la construirem amb tots els lleidatans i lleidatanes, independentistes, no independentistes, monàrquics, republicans, esquerres, dretes, els que hi vivim. Nosaltres sabem com volem que sigui la nostra ciutat, però aquell que no té projecte de ciutat, que és Puello, necessita que li vinguin de Barcelona a riure'n les gràcies i a dir-nos, com deia el senyor Tacho Benet, que a Lleida tenim molt per vendre, que som una ciutat que ens l'entenim que creure. Sí, clar, si Tacho Benet té tota la raó del món, però necessitem un alcalde que se la cregui, eh?
Sí. Xavi Palau, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Si em permet, Ricard, un últim missatge a la gent. Responsabilitat, calma, ens sortirem i que aquest govern li queden 3 anys, que és molt, però que passaran. I sobretot cridar la prudència i recolzar totes les persones que estan treballant en el dia a dia, els sanitaris i totes aquelles persones que ens estan escoltant, que estan preocupades, que ens en sortirem, perquè per sobre d'aquesta gent que ens estan governant, a Lleida tenim molt talent i molta capacitat.
Molt bé. Gràcies, Xavi. Ricard.
Merci.
Anem directament cap a la redacció del diari La Mañana, tot seguit.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, ja veieu que avui, sí, estem saltant de persona en persona, però és que la situació... Jo crec que és més greu del que ens pensem i del que ens volen transmetre. És greu perquè de moment tenim la comarca tancada i crec que també és una mica de falta de respecte des del punt de vista de que si estem detectant tants positius aquí, anem a fer alguna cosa per parar aquestes cadenes. Tancar la comarca només indica, des de fora, que, escolta, sobretot no sortiu d'aquí, no ens contagieu els demés. Val, i quines actuacions estem fent aquí dins? Perquè a mi, si la consellera me torna a recordar que he de mantenir la distància, m'he de posar la mascareta i m'he de rentar les mans, apaga i vámonos. Això ho tinc claríssim. Jo ja és que em faig pesat de dir-ho. Però és que, si aquí hi ha aquests brots, alguna actuació hem de fer aquí dins. I llavors és quan ve la por. I llavors és quan ve el ho fem o no ho fem. Perquè ja hem vist... que la solució és el confinament domiciliari. I el confinament domiciliari, hores d'ara, si l'apliques a Lleida, mates la meitat del comerç local. I em sap greu ser així de franc, però és així de crua. Director del diari La Mañana, Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, què tal?
Suposo que estaràs d'acord amb mi. Un confinament domiciliari hores d'ara a Lleida passaria molta factura a nivell econòmic i laboral?
Bé, això, nosaltres ja vam obrir el diari en els pitjors dies de la pandèmia. Vam obrir el diari un dia explicant això, que el sector empresarial de Lleida temia que si hi hagués un rebrot i s'hagués de tornar a tancar, això seria el tal per l'economia dels nostres. Clar. Això està escrit i titulat en portada, amb obertura de diari, quan, just quan se va començar a obrir les indústries, després d'aquells 15 dies on només podien treballar els treballadors que es dien sí, essencials.
Sí, sí. Per cert,
Ja ho havíem explicat. Sí.
Francesc, tu que vens de fora del Segrià, has tingut problemes per entrar?
Sabia que m'ho preguntaria.
Home.
Jo a l'altura de Corbins m'he trobat un control de Mossos d'Esquadra bastant ampli, m'han fet parar, m'ha identificat, jo m'he preguntat on anava, dic, soc el director del dia de la mañana, m'han dit, tens algun paper? Dic, sí, evidentment, encara guardava els papers.
Sí, correcte, encara tinc aquest, jo també.
De la pandèmia.
Sí, sí.
Perquè nosaltres, com a treballadors essencials, recordem que hem pogut treballar tots aquells dies, no? Per tant,
sí.
Teníem aquells papers i m'han dit, sí, amb això n'hi ha prou. També portava un diari a la mañana, per cert, on apareixia una entrevista amb una mossa d'esquadra que vam fer durant aquell dia. No sé, també, bueno. El mossa que m'ha parat no ho havia dit i m'ha deixat passar. Però bé, jo portava els papers de regla i, evidentment, a tota la nostra gent els haurà de fer, ara els adoptarem, un paper perquè nosaltres hem de sortir a treballar cada dia.
Evidentment. Francesc, la situació, pel que es va dient, les xifres d'avui no sé si han sortit, fa uns minuts no havien sortit encara, no les han dit, però la consellera a contagotes ja diu que en els propers dies la cosa pujarà molt. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, l'Antoni Trilla, diu que el confinament a casa podria ser una alternativa al Segrià, si la incidència no baixa. Si comencem a juntar els punts, perquè clar, un diu una cosa, l'altre diu una altra, sembla que no tinguin relació, però si tu els ajuntes, ull, que sembla que ens esperen uns dies dolents, eh?
Sí, a veure, periodísticament, jo quan començava en aquest ofici, un bon periodista i llavors era director d'aquest diari, em va dir, Francesc, fixa't en els detalls. Jo no sé si hi ha un detall o no, però el fet que es muntés ja des d'un hospital de campanya,
sí,
aquí a davant de l'hospital l'Arnau del Vinalada, al costat de les vigilències, bàsicament, ja ens indicava que alguna cosa no anava bé.
Clar.
No calia que vingués la consellera a la tarda després d'explicar-ho, que aquella tarda tampoc va explicar res de l'altre món. Simplement es va limitar d'alguna manera a dir que no fessin vida social. Amb cosa està molt bé. Evidentment, limitar contactes, evitar dinars i sopars amb molta gent. Els consells no estan mai de més. Però jo pensava que això no seria alguna cosa important, atès que hores abans ens estaven muntant un hospital de campanya, no?
Home, però pensa que després ja s'ha sabut que això ja estava decidit divendres a la tarda, vull dir que era el moment de dir-ho.
Sí, en aquell moment se va negar, a més, que es fes aquest confinament.
A més, es va negar perquè li van preguntar explícitament, eh?
Sí, no, és que la conselleria ja ho havia negat uns dies abans, perquè Fernando Simón, recordem, que va plantejar aquesta possibilitat en una de les seves rodes de premsa.
Va dir que sí.
Immediatament Salut ho va desmentir i divendres també es va desmentir. Però hores després, dissabte al matí, ens trobàvem en què confinaven la comarca del Segrià. Per tant, el que tu dius tu, hi ha una sèrie de peces, una sèrie de declaracions, contradeclaracions que van encaixant. Ara bé, jo crec que abans de fer un confinament, com diu el doctor Trilla,
sí,
l'epidemiòleg Trilla de referència, no? D'aquestes característiques provaran moltes altres coses.
Sí,
tot i que la consellera ahir també dia que no tanque la porta a endurir el confinament i que fos domiciliari si és el cas i els casos de coronavirus i la incidència no baixi.
De totes maneres, la consellera Alba Vergés sí que és veritat que ara ja n'haurà pres, cada vegada que obre la boca ho fa amb frases que serveixen per tot, per fer-ho o per no fer les coses. És a dir, no descartem res, vale, perfecte, això també ho puc dir jo. Però mullar-se es mullen poc perquè, repeteixo, la situació econòmica i laboral és molt més crítica del que ens estan venent i un confinament ara seria dur, molt dur. El confinament a nivell comarcal ja és molt dur, a nivell de tota la gent de segones residències o gent amb vacances programades cap a la Costa Daurada, per exemple, o cap al Pirineu. Vull dir que ja és una cosa que ha de tenir en compte. Però bueno.
Sí, ja és dur. Evidentment, s'haurà d'anar veient les pròximes hores. Jo crec que seran determinants avui, demà passat, a veure què passa. Seguim la temperament amb aquesta xifra de contagis. Ahir, per exemple, sabien que hi havia 149 positius. Havia baixat lleugerament respecte al dia anterior,
sí.
No sé si això és un indicador o no, però sí que hem de tenir en compte que la setmana passada, només en una setmana, hi va haver més de mig miler de contagis.
Sí, sí,
poca
sí.
Broma, eh? Això és, com dia això també ho deia la consellera, poca broma, això no és broma, això és molt seriós. Per tant, d'altra banda, també cal tornar a fer una crida a la prudència a tothom.
Evidentment.
Perquè allò que dius, no n'hi ha prou, i els dissabtes, no serem i tal, però no n'hi ha prou, però a més s'ha de fer això. Evidentment, el govern ha de governar i ha de prendre unes decisions, i a vegades potser seran unes decisions molt més dràstiques que les actuals, però nosaltres, en conjunt, la ciutadania també ho hem de tindre molt clar. Determinades agrupacions de gent que va aquí pel carrer, sense mascareta, bé, festa i gresca i xerinola, jo... fan una mica de respecte en aquest sentit.
És que, és que jo crec que aquí tot ja ha sumat, sí. Perquè el tema dels temporers és una cosa i és un problema, i aquest no l'hem d'oblidar, no perquè siguin temporers o no, és a dir, se'ls ha de tractar diferent, allò és un problema, però no és el problema, perquè la baixa sensibilització de la gent en les des de Sant Joan, quan es va acabar l'estat d'alarma. Fins ara, això és, vaja, tots ho hem vist i tots ho hem dit als mitjans de comunicació, que la sensació és que hem baixat la guàrdia i ens hem cansat de dir-ho, vosaltres al diari, nosaltres a la ràdio, i sempre he dit que aquest virus és traïdor des del punt de vista de que el que tu fas ara, bé o malament, no ho notaràs fins d'aquí 10 dies, 2 setmanes. I això és el que recollim ara mateix exactament, eh?
Sí, sí. I això mateix és el que va dir l'epidemiòleg de referència de Lleida, Pere Badoja, aquest dissabte, amb unes declaracions. Diu, el confinament que estem aplicant ara, veurem el seu resultat d'aquí 15 dies.
Clar, correcte.
Confio que els veiem, perquè si no els veiem, llavors sí que serà bastant preocupant, ens podem imaginar que estem mesures més dràstiques, no? Però és el que tu dius una mica, Ricard. Nosaltres, tots plegats, no cal focalitzar tampoc el problema en determinats sectors, perquè tots plegats teníem moltes ganes de que acabés totes aquestes fases, de passar amb aquesta nova normalitat, de fer una revetlla de Sant Joan com Déu mana. Tots plegats en teníem moltes ganes, i en certa mesura és lògic, perquè no oblidem que hem estat tots plegats molts dies confinats a casa, sí. Molts dies patim, molts dies sense gent poder anar a treballar, sense poder veure els familiars, les persones estimades. Per tant, arriba el bon temps, arriba això de la nova normalitat, en certa manera és lògic, no? Per això torno a dir, una crida a la prudència, sempre és bona consellera i no està mai recordant aquestes coses, de mascareta, a distància social, per molt que ens empipi a vegades parlar amb un conegut de tota la vida o amb un amic o familiar a 2 metres de distància, si s'ha de fer, s'ha de fer. Ens haurem d'anar acostumant. I això que està passant ara és la nova realitat també. Estem veient aquests brots que estan passant a Lleida. Podem passar en algun altre lloc, però...
Estan passant a d'altres llocs.
Seran la categoria i no l'anècdota a partir d'ara. Sí. Per tant, ens hem d'acostumar a conviure amb tot això.
En fi, doncs, tota l'actualitat, ja ho sabeu, també a la web de La Mañana, www.lamañana.cat, amb NY, lamañana.cat, i si no, les planes del seu diari, cada dia puntuals amb tota la informació, una informació que és més valuosa que mai en aquestes circumstàncies, i que el Francesc Guillaumet i tot el seu equip doncs, et porten cada dia, i nosaltres doncs, et reflexem també a través de la ràdio. Francesc, escolta, que nosaltres és la darrera setmana sense voler de programació local. No sé si la setmana vinent farem com un especial, però un especial només d'informatiu, però de moment el que és la temporada radiofònica l'acabem aquesta setmana, per tant, bueno, et vas estrenar sense voler també en aquest espai.
Sí. Tu... Explicant una mica el que seria notícia, no?
El 2020 tu el recordaràs per moltes coses, eh?
I tant, és veritat, ha estat un any complicat, vam començar amb les protestes post-sentència de l'octubre, vam continuar amb les inundacions, i vam enganxar amb el coronavirus. Bé,
és que tot això ha passat ara, tot ha passat amb aquest curs. Francesc, escolta, si res no canvia, espero comptar amb la teva participació en la temporada vinent.
Molt bé, Ricard. Passeu un bon estiu malgrat tot. Tots plegats, tu i la teva audiència.
I tant. Una abraçada.
Salut.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
2, 3, 14. Doncs apa, anem a posar somriures a les cares de la gent. Ja saps que nosaltres cada setmana ho fem amb el Joel Carnicer, i aquesta, com que és ja la darrera setmana de la temporada, doncs a tots els col·laboradors que estan amb nosaltres un cop a la setmana, cada vegada que els veiem serà doncs el darrer espai de la temporada. Al setembre tornem, vaja. I amb qui hem posat somriures tota aquesta temporada? Doncs amb ell, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Res, Res, ni l'últim dia.
A toma!
No t'han respectat ni el darrer dia, les operadores. Però, bueno, t'hem escoltat, eh?
Bueno, l'important és deixar-me la veu aquí. Ja ho
veus. Joel Carnicer, bueno. Una temporada més.
Una temporada més, una temporada més. Què són, set? Set.
No ho sé, ja. Tu ho comptes, jo ja... Jo el tema del temps ja em va tan ràpid que ja no conto res.
Set temporades, ja.
Set temporades. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno,
ja. Escolta, per cert, estàs dins del Segrià o has pogut escapar-te?
No, si no, directament no m'he pogut escapar. Ai. Vull dir, encara estava aquí...
No has pogut ni entrar, no?
No, i volia escapar-me a Lleida ja, aquesta setmana, i
ja res.
Sorpresa.
Bueno, va ser molt divertit. La veritat és que si féssim un programa d'humor en base política, no en base política per tracte de política, no, en base polítics, en lloc sí. de setmanal, potser l'hauríem de fer diària. Diària.
Sí, la veritat és que està sent un cachondeo. Jo ja, és el que he comentat, que quan van dir no tancarem, vaig dir, vale, venga, que tanquen. és que ho sabia, és que segur.
Jo no sé si no s'adonen que els polítics, que ja en tenien poca, ja estan acabant de perdre la poca credibilitat que tenien.
No, clar, és que...
És que no...
És bueno, un cachondeo, és no un cachondeo.
Bueno, mira, escolta, va, que anem directe cap a la una. Anem a posar somriures a les cares de la gent. Bueno, alguna cosa algo deu passar, no?
Jo en tinc algunes, com sempre ja saps, aquests mesos, el Covid ens ha donat moltes coses, i entre aquestes, pues, sempre hi ha alguna notícia que em fa molta ràbia, però és que hi ha tantes que al final s'ha de tirar d'humor, perquè és que fins i tot... Bueno, mira, anirem ràpid. Aquesta només llegiré el titular, diu... Última locura en Estados Unidos.
A ver.
Fiestas con premio para el primero que se contagie de coronavirus. Pero... cada vegada son més idiotes. Cada vegada son més idiotes perquè això ha passat, bueno, ho van dir a la ABC News, un canal molt important dels Estats Units, i la idea és fer festes, llavors s'invita a persones contagiades i que es barregin amb altres persones.
Quina pena.
¿Vale? Llavors es fiquen diners, diu, ponen dinero en un bote e intentan contagiarse con el COVID-19. Quien se contagia primero recibe el bote. Llavors, clar, normalment són dues setmanes a saber els símptomes. O sigui, llavors, com ho fan, això, realment?
Pues, deuen de comprar proves PCR d'aquestes, de manera privada, l'endemà, al cap de dos dies, al cap de tres, a veure qui és el primer que... Sí. Bueno, quina pena.
Pues, bueno,
quina pena, perquè això és un tema de salut greu, que ja ens ho han dit els metges,
sí,
vull dir que no
però,
cal fer el ruc amb
però,
això.
Però, bueno, també és això de la llei de Darwin, no? És a dir...
Sí.
Potser tampoc estan malament, perquè així s'anien eliminant poc a poc aquesta gent, i tindrem un món idíl·lic, que és un dels meus... somnis, tòpics. Bueno, en fi, que això és una mica com la notícia aquella que va haver a Barcelona, que es feien les ruletes russes del SIDA.
Sí,
és a dir,
hi havia
una persona que tenia el SIDA, però els altres no ho sabien, i llavors tenien relacions sexuals tots amb tots, i el que agafava el SIDA, pues,
si ho feien tots amb tots, suposo que acabaven tots. Venga, premio para todos.
Exacte, però bueno.
Uns altres.
Igualment també m'ha agradat un altre article que he llegit sobre els símptomes del coronavirus, allò que diu els efectes secundaris. No sé si us ha passat. Jo, sisplau, si a algú li ha passat, que m'escrigui, que enviï un missatge a la ràdio o el que sigui, perquè això s'ha de veure. Diu, el coronavirus puede provocar priapismo. I tu, quan llegis això, dius, vale, què serà, no?
Priapismo.
Priapismo. I llavors diu... Una erección que dura horas. ¿Vale? O sigui, ara ja la culpa del coronavirus ja ho té tot, ja fins i tot...
No ho he escoltat, això, jo.
Diu, un infectado en Francia padece esta patología a causa de la enfermedad COVID-19. El paciente está hospitalizado y tiene 62 años de edad.
Hombre...
Però... Jo me l'imagino ja amb dos setmanes així i ja dient els de l'hospital, mira, hem de ficar una tinta de campanya d'aquestes externes i mai més ben dit. Sí. Tienda de campanya, hospital de campanya.
Sí, això.
Hospital de campanya.
Però a veure, un cas, amb tot el món, a França i ja el titular és puede hacer... Home, escolta...
Correcte.
Això és com un que dona que està amb coronavirus, juga a la primitiva, li toca i diu, tener el coronavirus puede hacer que te toque la primitiva.
Correcte, correcte. Diu que el pacient registra una erecció muy exagerada, i ho fiquem negreta, muy exagerada de su pene, y en este caso duró hasta 4 horas y fue debido a la presencia de coágulos de sangre en la zona. ¿Vale? El equipo médico los drenó y poco después, y diu que han pasado 4 horas, el pene regresó a su estado natural.
Bueno,
bravo.
Venga.
Bravo per la notícia, bravo per los, per aquests sanitaris que fan tot el possible.
Sí.
Bueno, va. Una vegada dites les notícies del coronavirus, ja canvio a les altres, perquè també sí. tenen dret. I aquesta m'ha semblat sensacional. I diu, el titular és: una mujer en la Índia va al médico por un dolor abdominal... Y el diagnóstico es que es un hombre.
¿Com?
Sí.
¿Com?
Torn. Una mujer en la India va al médico por un dolor abdominal y el diagnóstico es que es un hombre.
¿Pero quin diagnóstico?
Señorita,
és això?
No hay dudas. Usted es un hombre.
¿Y qué tendrá que ver això amb el dolor abdominal?
Espera, que lo bo és el titular que ve de baix, o sigui, la de baix. No? Diu, además, también le diagnosticaron cáncer de testículo.
Ah, vale.
O sigui...
Joder.
O sigui, ja per si rizar el rito, diu, la paciente tenía genitales femeninos externos, pero testículos dentro de ella.
Ah, perquè dic, home, si no se n'ha donat compte, malament anem, eh? O sigui, veure, vale, això era com una... Bueno, sí.
No. Això és molt estrany. Bueno.
Bueno,
diu que... Y el diagnóstico, a mí me agrada mucho cómo escriben.
El diagnóstico es que es usted un hombre.
Sí, es que sí.
Bueno, pues ya estoy más tranquilo.
Exacto, muchas gracias.
Sí.
Y el diagnóstico fue que la paciente era realmente un hombre, ¿sabes? Y lo afirmen ahí.
Pero al final es que no es veritat tampoco aquest. O sigui, era una dona, el que pasa es que, doncs, bueno, pues cuando es va a formar y todo, pues va a tener que estar en la formación para entendre'ns.
Correcte. Pero bueno, ya sabeu que... Exacte, Lleida, i jo, bàsicament, ara hi haurà més cua a les carreteres per marxar i tot això, de vacances, no sé jo on anirà la gent, però bueno, per si de cas, dic una notícia...
Home, ja ens venia poca gent de vacances a Lleida, només falta que ara no els deixem entrar. Passeu,
exacte.
Home, que veureu el piset, que això és molt maco.
Exacte, veniu al riu a estirar-vos, home,
clar.
Que una mica el sol. Bueno, un consell del que no heu de fer... De cara a l'escapada aquesta, no?
A veure.
Aquesta notícia me l'ha passat una amiga, a l'Oriol, diu, això ho has de dir, quan vaig a la ràdio. Venga. Càrcel per a un motorista ebrio, ja comencem bé,
sí.
Que ensenyó sus genitales a un policía i le dijo, sople. ¿Vale?
Sople. Home, pues si anava ben vestit amb tota la roba que s'ha de portar quan vas en moto, li va costar, eh?
Exacte, que és com el traje.
Espera un momento. Sí,
un momento,
sí, has d'anar traient capes,
senyor. Policida, un momento. Diu, fue condenado a 9 meses de prisión y a otros 15 sin carnet. Es a dir, la llei te diu que et surt més a compte baixar, vull dir, que no et surt més a compte baixar-te els pantalons i dir-li sople, però et surt a compte robar-nos a tots, ¿vale?
Sí, sí,
o sigui, abans de pensar-te de baixar-te els pantalons i dir-li a una gent sople, pensa si pots fer una estafa piramidal de més de 200 milions d'euros i això te sortirà més a compte,
sí.
Perquè a sobre li han tret, no sé, diu, 9 meses de prisión i a otros 15 sin carné.
O sigui,
a més li han tret 2 anys,
bueno,
un any i 3 mesos, el carnet, ¿vale? Com a titular ja està, perquè l'article crec que és molt llarg, és de la Voz de Galícia, i crec que lo important era això. A partir d'aquí traiem les nostres conclusions i això.
Joel, bueno. que ja estem a la una. Tens acudit?
Ja està.
Sí. Tens acudit o no?
Passa el temps volant, passa cada vegada tinc menys temps.
Bueno, abans de l'acudit,
bon,
escolta, et renovo contracte per l'any que ve, eh?
Renovem,
i... sí.
Sí, bueno, vale, venga, em sembla doncs molt bé. Ja discutirem les condicions.
Vale, venga.
Vale? Venga, molt bé. Bueno, pues tinc temps per dir una curita.
Venga,
no?
Va, venga.
Venga. Diu que estos son dos colegas que se encuentran después de mucho tiempo y uno le dice al otro, oye, Juan, diu, no te lo vas a creer, diu, pero me encontré un cocodrilo en el jardín de casa y no, la verdad es que no sé qué hacer con él.
I llavors li diu l'altre, diu, bueno, diu, lleva-lo al zoo. Diu, no sé, diu, lleva-lo al zoo. Bueno, passen uns dies, se tornen a veure. Diu, oye, diu, bueno, diu, ¿y qué tal con el cocodrilo? Diu, bueno, bien, diu, pero tampoco, diu, muchas cosas, diu. Diu, ¿y qué hiciste? Diu, lo llevaste al zoo. Diu, sí, diu, lo llevé al zoo, diu, luego al cine, luego a cenar.
Bueno, Joel, bona setmana, bon estiu.
Bona setmana, Ricard.
Bon estiu, cuida't molt, eh? No et contagis.
Exacte.
I la no, la setmana, la propera temporada, el setembre, i tornem presumiblement el 31 d'agost, que és dilluns, eh?
Perfecte, millor impossible, perdó.
Cuida't, una abraçada.
Una abraçada, Ricard.
I nosaltres busquem les senyals horàries, arribem a la una, després et dono xifres, però et dic que tenim 112 positius nous que ha comunicat ara a Salut. Després seguim aquí, a Cope Lleida.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, Cope. Estar informado.
Buenas tardes y saludos de Lorena Fernández. Seguimos muy pendientes en Mediodía Cope de la evolución de los dos primeros confinamientos decretados en España tras el estado de alarma que finalizó el 21 de junio. El primero en la comarca leridana de Segría, que afecta a 210.000 personas y que al menos durante los próximos 14 días no podrán salir de ella. Incluso la Generalitat no descarta ampliar el plazo. El segundo en toda la zona de la Mariña Lucense, la costa de Lugo, que afecta a 71.000 vecinos, el 21% de toda la provincia. Aquí es el primer día de confinamiento que de momento se va a extender hasta el próximo viernes, justo dos días antes de las elecciones gallegas. En Herrera en Cope hemos hablado con Alfonso. Tiene varios establecimientos hoteleros en Ribadeo.
Creo que uno de los problemas fue este. Quizás fue una zona en la que al tener menos incidencia, pues lo tomamos con demasiada alegría y no se utilizaban mascarillas, no se utilizaban a lo mejor todas las medidas que se debieran de haber utilizado y por eso ahora estamos en esta situación, ¿no?
En Herrera en Cope también hemos hablado con Manuel. Vive en el edificio de Albacete con 40 vecinos confinados por un brote que afecta de momento a 9 personas. 3 de ellas han sido hospitalizadas.
Como tenemos experiencia de 3 meses de confinamiento, pues la comida no la traen, hay 2 guardias en la puerta, viene familia o quien nos trae el alimento, nos lo deja en la valla, nos avisan, bajamos. Pero bueno, lo hemos llevado antes, lo llevamos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento por los nietos, pero otra cosa.
Los de Lugo y Lérida son los brotes más importantes, pero hay más de 40 en toda España de los que seguimos su evolución al minuto a través de nuestra web, que puedes consultar en cope.es. Sepa también que el Gobierno ha dado a conocer las conclusiones del Estudio Nacional de Seroprevalencia, un estudio que ha realizado Sanidad junto al Instituto de Salud Carlos III. En concreto, la cifra de españoles con anticuerpos está a día de hoy en el 5,2%. Enseguida vamos a analizar qué significa para ti este dato. Por cierto que este lunes en la isla canaria de La Gomera, el primer lugar de España en el que se detectó el primer caso de coronavirus, ha arrancado la prueba piloto de Radar COVID, la aplicación móvil que va a permitir rastrear posibles contagios. Unas 3.000 personas participan en este ensayo simulando infecciones, contactos con otras personas y su seguimiento. Nos situamos ya en el archipiélago canario. Ahí está nuestro compañero Santi Morollón.
El proyecto de la aplicación comienza desde este lunes con los simulacros y un falso contagio y 3 oleadas posteriores que se van a producir el 10, el 13 y el 17 de este mes. Al aparecer los falsos contagios, la aplicación avisa si hemos estado cerca de ellos. Considera contacto el estar más de 15 minutos y a menos de 2 metros de un positivo. La app lo registra y si después damos positivo, avisa al resto de contactos que hayan estado cerca de nosotros. Funciona al activar el Bluetooth, es anónima, voluntaria y no rastrea al usuario. La última fase del proyecto arranca el 20 de julio.
Y 6 de julio de intenso calor, 8 comunidades autónomas ya están en alerta. Andalucía, Aragón, Madrid, Galicia, Cataluña, ambas Castillas y Extremadura. 4 de ellas en naranja por riesgo importante y valores de más de 40 grados a la sombra. Corro, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, críticas en el uso del VAR en los partidos del Real Madrid.
Sí, desde Barcelona y desde Bilbao. Una del presidente del Barça, José María Bartomeu, que quiso lanzar un mensaje contra la utilización del VAR, al que acusó de favorecer al Real Madrid.
A pesar de estos resultados, que no han sido buenos, por supuesto, pero sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales, bueno, pues el VAR, como he dicho antes, no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y a muchos equipos que se han visto perjudicados. Creo que ha sido durante las últimas semanas todo el mundo ha visto muchas imágenes, muchas jugadas donde, bueno, pues yo creo que no ha estado bien equitativo la forma como se ha gestionado el VAR.
Lo hizo después de que el Barcelona ganara 4-1 al Villarreal y que el Real Madrid ganara 1-0 al Atleti. De ese partido el que se queja es Muniain de un pisotón en el área de Ramos a Raúl García. Y acaba de hablar el Cholo Simeone sobre el uso del VAR.
Que el VAR expone absolutamente todo. Que después son árbitros y son personas las que actúan también desde el VAR, se pueden equivocar. No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival. Últimamente hablan del Madrid, claro que el Madrid le cobra más penales porque paga más.
Por cierto, es baja en el Atlético de Madrid para mañana. Joao Félix tiene un edema óseo en el tobillo, no va a jugar en Vigo contra el Celta y hoy se completa la jornada con el Levante Real Sociedad a las 7:30 y el Sevilla Eibar a las 10, que contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas tardes.
Hoy no ibais a hablar de una vocación sacerdotal que ha nacido mediante tres dolores, pero que ahora es motivo de alegría para su protagonista y también para la diócesis de Cartagena.
Se llama Joaquín Conesa, va a ser ordenado sacerdote el 18 de julio junto a otros tres compañeros, como decías, en la diócesis de Cartagena. Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y esa fue la primera chispa que encendió su vocación. Años después tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre, un momento en que sintió fuertemente la llamada del Señor a ser instrumento de su perdón. Y el tercer dolor fue la ruptura con su novia. Joaquín vivió estos tres momentos dolorosos de su vida como un acercamiento a la muerte para vivir en la resurrección. Ahora el lema que ha elegido para su ordenación es: el que pierda su vida por mí la encontrará. Es una cita del Evangelio de San Mateo que refleja su decisión de dejar todo lo que hubiera planeado para entregarse las 24 horas como sacerdote y dedicarse por completo al pueblo de Dios. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Pues en nada, media hora nos escuchamos. José Luis, gracias. Te escuchamos y seguimos ahora mismo en Mediodía COPE.
Mis días.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida. Som gent de Lleida fent ràdio des de Lleida. I per tu, que estàs a Lleida, ens pots escoltar, de fet, a Lleida i des de tot el món. A Lleida, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida mateix i a través d'internet, doncs de qualsevol punt del món que tinguis, sempre que tinguis connexió, a www.cope.es, emissió en directe i tries la emissora de Lleida. Hores d'ara ja per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després anem a repassar la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i a partir de dos quarts parlarem d'esports a la nostra radiografia amb Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, amb el Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL de Lleida, i amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley de la ciutat de Lleida. Això sí, primer, 28 graus per sobre ja. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida intervals ennuvolats a la meitat nord, on no es descarten alguns xàfecs ocasionals i cels menys ennuvolats a la meitat sud de la província. Si parlem de les temperatures, avui pugen lleugerament, amb unes màximes que seguiran altes i que arribaran als 37 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 36 a Tàrrega, als 33 a la Seu d'Urgell i als 23 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà aquesta tarda variant fluix. De cara a demà dimarts esperem a la província de Lleida una jornada amb cels pràcticament clars i de temps estable. Per últim, les temperatures diurnes baixaran demà amb unes màximes que seran de 33 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 32 a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, anem a buscar aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que aquesta darrera hora informativa el que ens diu, bueno, que no són bones notícies, ni molt menys, i ho sento perquè ens podem començar a preparar a tenir notícies d'aquestes o pitjors cada dia. I ara ja no és per posar-se amb la crònica negra, però és que és així. Tenint en compte que les dades que ens dona Salut ja estan medides i remedides i donades amb comptagotes perquè no puguem acabar de saber la realitat, mai he entès que no puguem saber el que passa realment sense filtres ni embuts. O sigui, digue'm el que hi ha i prou, no me faiguis valoracions, que m'ho mereixo. Soc ciutadà, pago els meus impostos, ja per recórrer a la frase habitual. Digue'm el que hi ha, al moment que tu ho sàpiguis, jo ho vull saber. Parlo de la consellera ara de Salut o d'Economia, si estiguéssim parlant d'un altre tema, per exemple, ja? Doncs no, aquesta obsessió per controlar i aquesta obsessió per donar-nos en comptagotes perquè no sigui cas que ens afectem més del contrari o ho malinterpretem, però què us penseu? Si la majoria de la societat té més nivell que qualsevol conseller... La majoria de la societat té més sentit comú que qualsevol conseller. Però què us penseu que és la societat? Que ens podeu estar enganyant, manipulant i donant-nos la informació a comptagotes. I escolta, no sigui cas. Tu dona'm la informació i la idea a la que jo arribi és problema meu. Soc lliure per arribar a la idea que jo vulgui. És que arribem a un punt que ja és normal que ens manipulin totes les xifres i ho trobem ja normal, però normal de la normalitat, la nova i la vella, tot és normal. Que no és normal el que està passant al Segrià. Que no sigui normal no vol dir que des de molts llocs s'avisés fa molts mesos que passaria això. Perquè s'ha dit, per activa i per passiva. Però tranquils, tranquils. Pues sí, sí, molt tranquils estem ara. Bueno, dades de Salut d'avui, ja. 112 positius nous. En comparació a la resta de Catalunya, l'afectació del virus a comarca del Segrià és 20 vegades superior a la resta de territoris de Catalunya. Clar, això és un tant per cent, eh? A Barcelona hi ha molts positius també, el que passa és que s'estan camuflant també per allí, per les xifres, barrejats, i com que és molt gran, si ho fem el tant per cent, dona molt baix. Però també n'hi ha. Però bueno... Això és un indicatiu, perquè ens comencem a fer a la idea. 20 vegades superior a la resta de territoris de Catalunya. Estem per sobre dels 150 casos pels 100.000 habitants, que segons els epidemiòlegs, a partir dels 30 o 40 casos pels 100.000 habitants, es comença a considerar una xifra alta. El 150 és altíssima. És greu. És molt greu. Aquí, així és com estem. Però és que, a més... Resulta que han augmentat els brots al Segrià, perquè parlàvem dels 8 brots, que ja coneixíem, 3 al sector de la fruita, una a la Segarra, que això ja no és Segrià, l'altre amb una comunitat de veïns, l'altre amb una a Jericó, que per cert, perquè diguessin la paraula a Jericó, va haver de passar 3 dies. No sigui cas que la societat no puguem pair que ens diguin, escolteu, mira, a Jericó ja ha donat un positiu, l'hem de tancar 2 setmanes i farem prova a tots per a veure com donen. Mira que era fàcil dir-ho així. Doncs no, diem que en una comunitat a Lleida, però no volem dir on és, pues si ho acabarem sabent. Digue-m'ho de bones a primeres i ja valoraré jo el que hagi de valorar, o acabaré sabent igual. Ja ho valoraré després. Bueno, doncs teníem aquests brots. Avui ens diuen... que ara hi ha 14 brots al Segrià. 14 brots. Ja ho hem explicat moltes vegades, què és un brot. Quan troben un brot és que hi ha moltes persones, unes quantes persones, molt localitzades, en un espai molt petit, per exemple, en una casa, per exemple, en una comunitat, per exemple, en una empresa, que donen positiu de cop. Això és un brot. Què passa amb els brots? Doncs que, automàticament, el que s'ha de fer és... Els que donen positiu, evidentment, aïllats, i requereixen tractament, doncs donar-li tractament mèdic, automàticament s'ha d'indagar des de quan es van contagiar, que això no és fàcil, és difícil, i llavors fer una llista des de que es van contagiar fins al dia d'avui, cada dia, cada hora, on han estat i en qui han estat. I a partir d'aquí anar a buscar totes aquestes persones i fer-los la prova, o fer-los el seguiment. És titànic. És dificilíssim fer això, oi? És que és molt difícil. I segur que se t'escapa algú. Doncs ara multipliqueu-ho per 14. Per 14 brots actius. Ara tenim l'efecte ventall, que deien, i que era tan temut pels epidemiòlegs. De cada brot se te n'escapen, i aquests n'hi generen uns altres. I això s'ha de tapar. Això s'ha de tapar. Dèiem abans amb el Francesc Guillomet, el director del diari La Mañana, que si tu vas escoltant informacions i vas escoltant detalls, a vegades en el detall hi ha la notícia, tu vas escoltant petits fragments d'informacions de diferents, doncs del president Torra, de la Vergés, del Buc, dels Mossos, de Protecció Civil, i tu vas ajuntant-ho tot i al final vaja, espero equivocar-me i ara ja m'aventuro, eh? Però presumptament tot sembla indicar que acabarem cap a una fase 2. Us en recordeu de la fase 2? Doncs cap a una fase 2. Aquí ho batejaran d'un altre nom i ens ho faran creure, però al final anirem cap allí. Perquè està descontrolat. Perquè està descontrolat. I les xifres de positius, bueno, ens les diuen i ens podem creure o no. La setmana passada parlem de per sobre dels 550 positius en una setmana a Lleida, quan l'anterior, que ja havia estat dolenta, parlàvem de no arribar als 200 positius en una setmana. Aquesta setmana ens en podrem anar als 600 o als 700, tranquil·lament, si seguim a més de 100 per dia. Avui 112, però és que les xifres que ens donen avui són les d'ahir diumenge. Per tant, demà veurem les d'avui. Ja sabeu que tradicionalment les xifres de dilluns sempre han estat baixes perquè el cap de setmana es veu que hi ha més problemes el cap de setmana per sumar. Bueno, a tot això i a tota la escenificació esperpèntica del divendres amb la consellera Lleida sense anunciar res, sense anunciar res, al costat estaven muntant, bueno, ja tenien muntat l'hospital de campanya, però no va anunciar res. El dissabte ens diuen que sí, que ens tanquen el Segrià i que la gent ha de tornar abans de les 16 hores, si no multa de 600 euros. Això ho deia el Buc, el d'Interior. I després, a partir de les 5 de la tarda, diuen, mira, sabeu què? Que els que estan de vacances, doncs que tornin quan puguin, perquè ja que estan de vacances. Però escolta, haver-ho dit des del primer moment i la gent que va tornar a córrer cuita, que en conec més d'un, perquè es van alarmar, perquè ho van dir així. Van fer les maletes, van anul·lar les seves reserves i van tornar corrents per entrar a Lleida abans de les 16 hores, no sigui cas. Què passa amb aquesta gent? Desemparats total. Bueno, doncs dissabte al matí. És molt bo, això, eh? Això és públic. Podeu agafar el Twitter de l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, i el aneu llegint. Veieu el que abans us explicava el Xavi Palau del Partit Popular, regidor a l'Ajuntament de Lleida. Això és el que ha fet l'Ajuntament en aquestes darreres 48 hores. L'alcalde diu, dia 4 de juliol, minuts després d'anunciar-se el confinament del Segrià. Diu que davant de l'anunci de la Generalitat de Catalunya de confinar el Segrià, estem analitzant amb l'equip de govern quines són les afectacions que se'n derivaran. O sigui, reunió. Anem a analitzar. Vinga, anem a fer la reunió. Es veu que els hi va agafar per sorpresa, això. Bueno, diuen després, cal sumar esforços per aconseguir aplanada de la corba de contagis i superar amb garanties i el més aviat possible aquesta situació. Vaja, una frase genèrica d'aquesta que aniria bé i que tothom podem dir. Seguim, el paio en cap. Això de sumar esforços diu que aquesta voluntat l'ha trobat també parlant amb el president de Cambra de Lleida, que deu estar content, amb el de Pimec a Lleida, que també deu estar content, amb la secretària general de Comissions Obreres a Lleida, amb el de UGT a Terres de Lleida i amb el rector de la Universitat de Lleida. Bueno, ha parlat amb tota aquesta gent i tothom li ha dit, escolta, el nostre suport. Això de moment no ens ajuda a res, eh? Però bueno, de moment tots són suports. L'alcalde torna a dir, en les situacions excepcionals, que es fa evident la bona voluntat de les persones. És on es fa evident la bona voluntat de les persones. No, no, si de bona voluntat en tenim tots molt. Molt. Però amb bona voluntat, res. Ahir diumenge, el paent cap de Lleida, Miquel Puello, valora a TV3 l'anunci de confinament del Segrià per part de la Generalitat. I diu, home, una mica més de temps ens hagués anat més bé a tots. Però és que després diu, no ha faltat coordinació, però ens hauria anat bé tenir més temps per organitzar-nos. Alcalde, ens aclarim o no ens aclarim? La consellera és d'Esquerra. L'alcalde de Lleida és d'Esquerra. El president de la Generalitat és de Junts per Catalunya. Teòricament, s'haurien de portar bé. I aquí dins de Catalunya, aquesta gent que ens volia fer un país idíl·lic i tota la història, resulta que aquestes tres persones no s'han sapigut dir abans, ni que sigui per WhatsApp o per una trucada de telèfon. Alcalde, us anem a confinar el Segrià? Ha de sortir l'alcalde de Lleida a dir: ens ha faltat coordinació i segurament ens hagués anat bé una mica més de temps. Però quina casa de barrets és, això? Això la Generalitat de Catalunya, que tant va cridar perquè li retornessin les competències per organitzar ells tot el tema de salvament de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquests que tant van criticar a Simón, que tampoc és àngel de la meva devoció, però Simón ja la setmana passada va dir: el més assenyat seria confinar el Segrià. Ho va dir així, crec que dimarts o dimecres. Des de Salut no van tardar ni 5 minuts. A les rodes de premsa tarden una hora a sortir. Llavors no van tardar ni 5 minuts a dir: no, tranquil, que això està transferit les competències de Catalunya, ja sabem el que hem de fer. De moment aquí no es confinarà res. I després m'ho confines, no amb nocturnitat, però amb alevosia, dissabte a les 12 del migdia. Aquests són els que ens havien de portar al paraís dels països. Pues si no sabem organitzar, si el govern d'Espanya ens ha donat mitja feina feta amb l'estat d'alarma, quan ens tornen les competències, això és el que sabem fer? La campanya de la fruita, que ens ha atropellat, però vaja, de mala manera, però ens ha atropellats, atropelladíssims. La Generalitat no s'ha pogut posar ni cap mena de control per saber qui ha vingut i qui no ha vingut, si són positius o no. Quan tenen símptomes, sí, els hi fem la prova i llavors a tothom han enquistat. Però és que llavors és massa tard. Ja tenim el brot, ja tenim el problema. Aquests són. Ara això sí, Ahir a la nit, Miquel Pollo agraeix les trucades de suport i de coordinació que ha rebut de Quim Torra, de Pere Aragonès i de Meritxell Budó i Àngels Chacón. Espera, que ahir diumenge a la nit es van començar a coordinar. Que ja estava tancada, estava tancat des de dissabte, la comarca. I després ja, bueno, la història aquesta de l'espectacle pirotècnic lluminós i musical de la Seu Vella, que estava tan... Bueno, estava mal explicat, no?, perquè ho van voler portar amb secret, no havien explicat res. Quatre focos enfocant al cel, que allargaven poquíssim, amb música sense cap mena de consistència per què era aquesta música i no una altra, amb la comarca confinada, jo què voleu que us digui, A veure, tampoc em va afectar negativament, però no em va servir de res. No era el moment. No era el moment. Mira, l'11 de maig era el moment, si voleu que us ho digui així. L'11 de maig, aquell dia sí que era el dia moment de fer això. 11 de maig, ara res. En fi, per cert que el sindicat CESIF reclama tornar a la fase 2 de desconfinament al Segrià i denuncia un descontrol monumental de totes les administracions en no implementar cap protocol d'actuació. En el cas de la Generalitat, el sindicat demana tornar al funcionament aplicat durant l'estat d'alarma amb un sistema de torns en els serveis essencials i afavorint el teletreball. Aquestes mesures, al seu parer, també s'han d'aplicar en les administracions locals. El CESIF sí que dona suport al confinament perimetral de la comarca, decretat pel govern, però reclama contundència per a les persones que se saltin les restriccions. Bueno, això ho diu el CESIF, Descontrol monumental. I això és el que pensa moltíssima gent. I això és el que... I ja no per fer-me pesat. Ens han repetit fins a la societat, i jo també, i ho repetirem, que a nivell individual el que podem fer és la distància física, aquests 2 metres, portar mascareta en tot moment, no tocar coses pel carrer i la higiene a les mans, importantíssim, tot plegat, però això és el que podem fer a nivell individual. I això la majoria de la societat ho hem fet, ho fem i ho farem. Les institucions tenien una altra tasca a fer i no l'han fet. No l'han fet. Si jo em salto una cosa d'aquestes, per exemple, surto del Segrià sense voler, em clavaran una multa de 600 euros. El Torra el multarà algú? I el Miquel Pueyo? Algú el multarà per aquesta deixadesa institucional? Els temporers són la punta de l'iceberg, la punta. Tampoc cal que ens volquem a donar tota la culpa allí. Però vaja, alguna responsabilitat? Bueno, anava a dir alguna dimissió. Això ja no ho dic perquè ja fa riure i tot. Algú prendrà alguna responsabilitat i dirà, escolta, si és culpa nostra, això no ho hem fet. És que jo, l'alcalde de Lleida, el divendres, només li vaig sentir dir una cosa. La culpa és de l'Estat perquè no dona papers a tothom. Però quina solució és aquesta, exactament? Bueno, va. Vinga, fem una pausa ràpida. Anem a buscar el Joan Ramon González a parlar dels bussins d'història.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encara al 973-78-85-17.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Codós Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Codós Consultors i Gonzalo Abogados, a Balaguer i Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973-450555 i 973-272799.
Ikenet, professionals de la bugaderia per als particulars i empreses de Lleida. Vestits d'home i dona, adredons, vestits de núvia i de comunió, recollida a domicili de catifes. Deixem la roba a punt per a perruqueries, fisios, estètiques, hostaleria i restauració. Ikenet, última tecnologia en rentat. Ikenet, professionalitat, eficàcia i servei. Nova adreça, camí de Corbins 24, i també ens continuareu trobant a Baró de Maials 91.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És que amb tot això ens estem plantejant de la setmana vinent seguir fent programació per informar-vos, perquè és que les poques informacions que ens donen, ens les donen tan com si no sapiguéssim entomar la realitat, ens donen tan en comptagotes que al final els mitjans de comunicació hem de fer aquesta feina i donar altaveu a moltíssima gent i reforçar tota la comunicació. Ens estem plantejant seguir la setmana vinent amb un especial informatiu, ni que sigui de 12 i 20 a 1. Veurem com va evolucionant aquesta setmana. En fi, va, que estem a punt d'arribar a dos quarts, però li donarem una mica més de temps. A Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues mira, una mica emprenyat.
Sí. Estava pensant ara que, parlant dels bussins d'història, d'aquí 100 anys quedaran uns bussins d'història del 2020 a Lleida. Sí. Macos, eh?
Home, desde luego. És una història d'aquelles que espero que no es repeteixi i que la passem lo millor possible, perquè dintre de tot, però déu-n'hi-do.
Jo només dic que estem a la primera setmana del juliol només.
Sí, francament. O sigui, havia aquella por del rebrot a la tardor, sí, i tot això, i fixa't.
Ara es veu llunyíssim la tardor encara, eh?
Sí, no, i el pas que va, bueno, suposo que en aquests dies tindrem temps de monitxar-nos, el que sigui, i a la tarda potser ja podem estar més feliços i tranquils.
Clar, és que és veritat això, vull dir, realment no sabem res encara del virus, i per tant, bueno, igual, escolta, la tarda va millor, eh? Tampoc cal que ens fiquem en el dolent. Sí, però és que cada vegada que ens han posat en el bo, ens han vingut maldades, doncs al final no saps què fer, eh?
No, clar, que hem tingut una setmana d'alegria, tot i que ja veien que la cosa pujava, però bueno, allò que mirades cap a un altre costat, dius, bueno, això està controlat i puc que toma, i aquí ens ha estallat els nassos.
Sí, sí, sí.
I malauradament, com sempre, Lleida ara està a totes les notícies, sempre per una notícia trista i negativa, no?
Sí.
I inclús que se va aquella sensació de ser una mica, pues això, la ventafocs ara de Catalunya i de fins i tot de l'Estat, amb el qual dius, bueno... Tot i que ara avui també sí que també han confinat una comarca a Galícia.
Sí, sí, però vaja, som els primers. És un problema. A més, la zona confinada, ja ho han dit, pràcticament són 210.000 habitants. Sí. Aviam, vull dir que al final no és una cosa lleu, ni molt menys. De totes maneres, a mi el que em preocupa és... Vale, sí, confinem el Segrià, però a mi això no m'ajuda res,
No
m'ajuda res des del punt de vista de que des de fora, escolta, els tanquem allí, no sigui cas que ens infectin els de fora, vale, això ho entenc, però hi ha alguna mesura perquè aquí dins, avui, Salut ens està dient que hi ha 14 brots ja al Segrià, no 8, no, 14. Els positius són 114, 112, 114, depenent d'on ho llegeixis, però això fa referència ahir diumenge. I a més ens estan dient que els propers dies la cosa pujarà. Bueno,
sí. Això és el que no s'acaba d'entendre.
Escolta, valoració de... Anava a dir el castell de focs artificials, no. El muntatge aquest audiovisual, que al final de visual no va tenir res, perquè eren quatre focos apuntant al cel.
I d'àudio que de menys.
I d'àudio era una música... Aviam, la música, jo, a mi ja m'agrada la música, però sí. No sé si tenia cap mena de criteri o consistència.
No, va bé. Una vegada jo me vaig a la Gardenya a veure-ho, perquè jo crec que tampoc no estava ben informada la ciutadania de que es veia tot arreu de Lleida, però sent el Castell del Rei s'havia de veure de llocs especialment importants i potser estava més encarat cap a la banda nord
sí.
que no pas cap a la banda sud, per exemple, des de la zona dels Camps Elisis i demés, que són habituals.
No, des d'aquí res, perquè a més les llums aquelles no allargaven gaire, per vull això, dir, no eren aquells això. Focos que fiquen les discoteques que pugen metres, no.
Jo com no tenia clar, vaig anar amb el fill a Gardeny i que allí estàs al costat oest i d'ahir segurament alguna cosa veuràs. I sí, el van veure, però la veritat la vaig veure molt modest, molt pobre. La música va sonar una mica al principi, vam interpretar una cançó de Missió Impossible i després una música d'aquestes que a vegades me sona als estius a les piscines, aquella música
sí, per això t'ho dic, que no...
I a més el làser molt repetitiu i sempre el mateix color. En algun moment sí que va fer coloració d'altres colors, valgui la redundància, però el blau és el que estava. I bueno, vam estar un quart d'hora a veure si canviava i al final, bueno, vam fer a donar un tomb i una hora després encara estava llotxegat.
La
idea penso que va ser bona, d'intentar fer una cosa diferent, però crec que el resultat...
Bueno, però també t'he de dir que jo crec que no era el moment. És a dir, si acabem de confinar la comarca i has cancel·lat tota la resta del fescult, del fase cultura, home, això jo, si per poc, ho hagués fet l'11 de maig.
Correcte.
Mira,
totalment d'acord.
Escolta, no hem fet res l'11 de maig, però hem fet això. Bueno, doncs vale.
Sí.
Però ahir...
Ara no tocava. I jo inclús a la tarda me van arribar a WhatsApp i està tot tancat. I vaig tenir de mirar la pàgina de la paeria per veure que com...
Que això, sí, llavors, sí, seguien
vàlid. Lo van vestir des del punt de vista de que era per donar ànims i tot això. Però suposo que era que tenien tot muntat i per no llançar els diners es van tirar endavant. Crec que és l'explicació.
En fi. Joan Ramon, escolta, que m'ha arribat el darrer programa de la temporada de ràdio.
Sí.
Que hem parlat de bocins d'història. Que... Sí.
Tens algun... Avui volia fer un repàs ràpid, ja que estem... Clar, la sensació aquesta de tenir tancat a la comarca i dintre de la comarca poder fer pràcticament, entre cometes, vida normal, tot i el que deies dels rebrots, és diferent al confinament que van tenir abans, que era un confinament que tot l'Estat estava en primera casa, després podia sortir. Ara és com si haguessin dit, vosaltres us quedeu allà aïllats i us apanyareu,
sí.
No? Això me recorda, i he volgut fer això un repàs, la sensació que hi hauria a la gent de Lleida quan van tenir setges d'exèrcits estrangers que venien a conquerir la ciutat, que llavors no tenien comunicació amb l'exterior i aquí havien d'aguantar a veure què passava. Si el setge s'aconseguia retirar i se salvaven, o al final eren conquerits pels que venien de fora. Aquí no és el cas, perquè el setge lo tenim a través de la policia i dels Mossos d'Esquadra, per no entrar i sortir, no és per conquerir-nos, però en fi, esperem que no sigui per deixar que el virus aquí baixi de les seves. I molt ràpidament, recordar pues, que al llarg de la història de Lleida hi ha com a mínim, ni més ni menys, que 8 setges d'aquestos en els quals la gent que va viure a Lleida en aquelles èpoques pues es va viure aquella sensació de no poder sortir en aquell moment seria de les muralles de la ciutat, cosa que ja també s'experimentaria, això ara que volem tanta llibertat, pues quan moltes vegades la mitjana per la nit se tancaven les portes de la muralla i no es podia sortir de la ciutat, i és el dia següent que se tornaven a obrir, aquesta sensació de tancament, d'opacitat, que ara es costa molt d'acceptar-lo, i jo crec que psicològicament és el que es costa més, de dir, no podem, com abans, que no teníem aquella mobilitat de canviar de regió sanitària o d'anar cap a d'altres llocs, però ara és això, el tenir el límit aquest, el que és la comarca, encara és més psicològicament important. I molt ràpidament, el primer setge que tenim així documentat va ser el que es va viure el 1149, quan la ciutat era àrab, la ciutat de Lérida, que va ser assetjada per les tropes del comte Armengol d'Urgell i el Ramon Berenguer IV, que va tenir la ciutat tancada durant 6 mesos, des de maig fins a l'octubre de l'any 1149, fins que se va acabar rendint. Després, l'altre setge important lo tindríem a l'any 1464, quan la guerra de Joan II, en la qual la Generalitat de Catalunya, liderant una mica la idea que havia tingut amb el príncep de Viana, intentava lluitar contra la monarquia aquesta nova de Trastamara, una revolta social molt complicada que ara no entrem en detall, Lleida també del març al juliol del 1464 va quedar totalment sitiada, en la qual no es podien ni tenir sortir, fins que al final van acabar també entrant les tropes de Joan II. Després anirem a la Guerra dels Segadors, en la qual Lleida va patir especialment, perquè va tenir ni més ni menys que 3 setges. El 1644 va tenir del 5 de maig al 30 de juliol un setge que va permetre al final que Lleida canviés de mans, passés d'estar l'exèrcit franco-espanyol, el franco-català, perdó, per ser l'espanyol-català després, el que perquè van vindre els espanyols definitivament i ja van conquerir la ciutat, i ja va passar de ser francòfila a ser espanyolòfila, perquè aquí els d'aquí van estar, com sempre, visquent com venien les coses en aquest sentit. El 1646 va ser probablement el setge més famós de tota la història de Lleida, que va durar des del 12 de maig al 22 de novembre, en el qual els francesos van tornar a intentar conquerir la ciutat i no se'n van sortir, i va ser el setge que va ser tan dur per Lleida, perquè llavors pensem que la gent no podia ni entrar ni sortir, i ara, tot i que estem aquí tancats, però la gent pot sortir encara a treballar, i tenim proveïment de subministres.
No, i tenim internet.
Exacte, que és molt important.
Que això, cada vegada veiem que és més capital, eh?
Sí, no, totalment, perquè m'ha venit aquella sensació de que no estàs tan aïllat.
Clar.
No? I després, bueno, que pots anar al supermercat i pots tenir aliments.
També.
Exactament, perquè quan en 646 la gent va acabar pràcticament patint gana, perquè ja no entraven productes a la ciutat, la gent s'havia menjat pràcticament tot, i per això el 22 de novembre, quan se va aconseguir finalment que marxessin els francesos, la gent de Lleida, la paeria sobretot tan agraïda al fet de que s'havia alliberat, va donar el vot a Santa Cecília, que era el dia que van marxar, de reconèixer ja sempre com una victòria moral la vocació que va tenir Santa Cecília respecte a la ciutat, i per això cada 22 de novembre es commemora la festivitat de Santa Cecília, que està tan relacionada amb nosaltres. Mira. Hi ha un quadre meravellós que va fer un pintor que es diu Peter Sunyers, que està al Museu del Prado, el passa és que està a la reserva i no es pot visitar, però tenim una rèplica a la paeria de Lleida i que es pot veure pujant les escales que van al Saló de Plens, en el qual es veu la ciutat de Lleida i tot aquest setge que pràcticament el que feia era que no es pogués entrar ni sortir per una línia de fortificacions que anava per la Bordeta, seguint el riu La Femosa, passava per la Caparrella, després anava per la zona de l'Arnau de Vilanova, pel sota del Secà, tancaria el riu un altre cop per Granyena, i d'aquesta manera era impossible, de fora d'aquesta línia, sortir perquè estaven els francesos intentant que la ciutat s'arrendís, cosa que al final, gràcies a que va vindre un socor de fora d'espanyols, mandats pel marquès de Leganés, es va aconseguir salvar. A l'any següent, al 1649, va haver un altre intent per part dels francesos de conquerir Lleida, però aquest tampoc se van sortir, va ser del 12 de maig al 18 de juny. Però no va ser mai recuperable el que es va patir el 1646. Després, a l'any 1707, la Guerra de Successió, el setge que va fer Felip V va durar un mes solament, perquè en un mes va caure la ciutat, però sí que va haver un altre mes en el que la gent s'havia refugiat a dalt de lo que és el castell, de lo que és la Seu Vella, i van estar allà un mes fins que al final sí que se van tenir de rendir perquè s'havia estat acabant l'aigua. I pensem que aquell setge no era ja no poder sortir de Lleida, sinó era ja no poder sortir de la línia última defensiva que havien fet els austriacistes amb els lleidatans en contra de les tropes borbòniques que havien ocupat la ciutat, i que aquesta línia aniria per lo que és el carrer de Sant Martí, lo que és la ronda del Canyeret, i d'aquí cap a dalt estaven els austriacistes i d'aquí cap a baix estaven els felipistes. Per tant, un mes tancats en aquesta i menjant-se tot i bevent-se tot, pues, hauria de ser bastant dur. El 1810, a la Guerra del Francès, Suchet torna a fer un setge que va durar del 29 d'abril al 14 de maig, en el qual, mitjançant un bombardeig cruel, que va ser probablement el que més fort va patir la ciutat de Lleida, que va morir més de 500 lleidatans a les portes de la muralla, però que va fer que al final se rendís la ciutat i també s'acabés el setge. I després no va ser un setge literal, però l'any 1938, en la Guerra Civil, el Segre es va convertir en un front, és a dir, els que estaven en un costat del riu no podien passar a l'altre costat del riu. En un costat, a l'esquerra, estava l'exèrcit i el bàndol republicà, i a l'altre costat l'exèrcit i el bàndol franquista. Per tant, aquella sensació de que estàs al costat, com ara si te vas al final del Segre en algun puesto i dius, ostres, no puc sortir d'aquesta línia, que són línies simbòliques, com totes les fronteres que sempre s'instal·len per la humanitat, i que, en lloc de ser obertes, pues, són totalment tancades, com passa ara. I, en fi, aquest record, que Lleida ha patit moltes d'aquestes setges, ja tindrem un setge nou.
Sí, sí, sí.
El setge del confinament de l'any 2020 per la Covid.
Home, històricament serà contar molt diferent, de totes maneres.
Sí, totalment, totalment.
Afortunadament també, afortunadament,
sí,
també.
Sí,
que
sí,
no
sí,
són líos
sí,
de guerres ni d'històries.
No. Però la sensació de no poder sortir.
Sí, sí, sí.
Crec que seria compatible la que van viure els lleidatans en aquests setges, i per això
sí, sí,
ho he volgut recordar avui, però evidentment, sortosament, és molt diferent, i com hem dit abans, tenim comunicació, sabem que per emergències poden sortir, estem ben subministrats en el que és alimentació, i solament la qüestió psicològica, i sobretot
bueno,
sanitària,
sí,
que esperem
sí,
que vagi bé i que puguem
sobretot això
trobar-nos al setembre
sobretot
amb
això
una normalitat, no?
Bueno, jo ja no sé si el setembre serà la nova normalitat, una altra nova normalitat, o l'antiga normalitat, o serà la realitat que ens toqui en aquell moment i espavil, que jo crec que m'inclino més per aquesta.
Segur que és aquesta.
Sí, la realitat, la que et toqui, deixa d'estar d'etiquetar les normalitats i les
correcte,
històries.
Correcte,
la realitat és aquesta, i ens haurem d'anar adaptant com s'ha fet tota la història amb tot.
Ah, exactament.
Amb tot, amb tot.
Exactament. Totalment d'acord, Ricard.
Joan Ramon González, escolta, que ha estat un plaer comptar amb tu aquesta temporada, i com fem sempre, perquè així no te'n pots escapar així en antena, jo et renovo el contracte, eh?
Perfecte, pues ho celebro i espero poder estar a l'altura també de mantenir l'interès del nostre patrimoni, la nostra història.
La temporada vinent, com sigui, per telèfon, presencialment, en vídeo, com sigui, però com tornarem a parlar dels bocins d'història.
De moment, a tots, dintre de tot, un bon estiu, dintre de tot, un bon confinament, intentem mantenir les 3 M's, mans, metres i mascareta, i que això ens ajudi
sí,
a que aquest enemic invisible, però que ho tenim, pues, lo puguem tenir més controlat.
Clar que sí.
Una mica amic.
Bon estiu, cuida't i una abraçada.
Adéu, Ricard, i adéu a tots, una abraçada a tothom.
Desgraciadamente, la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío.
Lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevas vacaciones, nuevos estilos, nuevos bañadores. Todo ha cambiado. ¿Y tus favoritos de moda baño? También. Por eso tienes hasta un 30% de descuento en marcas de baño como Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven y muchas más. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I dins d'aquest desgavell informatiu i de decisions i d'improvisacions i de confinaments i de calor, perquè, clar, també ens arriba tot junt aquí a Lleida, hem de parlar d'esports, directes cap a les dues, amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, tot i que els esports, quan van mal dades a nivell de salut, sempre passen a segon terme, però vaja, ja que anem de cara a les vacances, anem a veure com és, que déu-n'hi-do, no m'agradaria estar al capdavant d'un club avui en dia, a Lleida, vaja, ni volent, eh? Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, no m'agradaria estar al capdavant ni del Lleida Esportiu, ni del Força Lleida, ni del Pardinyes Bàsquet, eh?
No, és un bon mal de ventre. Ara mateix el que tenim tots els directius dels clubs lleidatans, la veritat és que aquesta situació, doncs, bueno, ens ha agafat a tots per sorpresa, evidentment. I el problema és que com més passen els dies hem d'anar millorant la cosa, sembla que pitjora. Si tu fixa't, imagina't per un moment que el Lleida jugués play-off. Doncs no podria jugar.
Correcte.
A l'escenari actual no podria jugar.
No.
Si 15 dies confinat al Segrià, el play-off comença el 18 de juliol, doncs fixa't tu com anirien les coses. Ja espera't, que jo continuo tenint molts dubtes que s'acabi jugant. Perquè també s'ha confinat una regió a Galícia, a Lugo...
Sí.
Tu que se confinen ara a Castelló, per exemple.
Sí. Jo crec que no ho tenen previst, això tampoc, eh? Perquè és allò, vinga, jugueu i acabeu quan abans millor. Però bueno...
Bueno, no ho sé, ho han volgut fer així, i bueno, pues, això volen, doncs això tenen. També et dic que ara mateix, a nivell de Lleida i play-off i recursos, com deia Manel, la novedat és que no hi ha novedat. Perquè després d'uns dies amb molts recursos,
sí,
cautelaríssimes i llenguatges jurídics que al final ens perdíem tots plegats, ara hi ha aquesta mena de calma tensa que diuen, que fa 15 dies que no tenim notícies de res.
Sí.
Quan, en teoria, la presidenta del Consell Superior de Deportes ha tingut que anar a declarar l'Audiència Nacional, la cautelaríssima ha tirat endavant, tots els clubs de la segona B han estat notificats de les mesures que demanava el Lleida, però ara fa 15 dies de calma tensa. Però a veure com evoluciona.
Estan buscant com sortir-ne de tot plegat, que no ho tenen clar tampoc.
Sí. Bueno,
és la sensació,
O potser comencen a haver-hi les trucades que, bueno, de rècord, i ara ja ho podríem dir, on de rècord, doncs potser s'hagués tingut que produir des de l'inici, no?
Clar, això també. I,
bueno, a veure, com ho arreglem, això? A veure, qui
correcte,
ja estem parlant de 500, de 600, de 700.000, de què estem parlant, com ho arreglem?
No, sí, el problema al final són diners, si t'hi fixes.
Sí, home,
sempre són diners.
Al final, tot es redueix a lo mateix, a les pèrdues que tot això ha provocat. A veure si la federació és una bona forma de compensar, doncs segur que no hi hauria problema. A Lleida li diuen que t'has gastat 1 milió en plantilla, doncs no 700, i ja està, i s'ha acabat el problema.
Sí. Déu-n'hi-do quina temporada. Escolta, que està amb nosaltres també el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Déu-n'hi-do quina temporada, Xavi.
Sí, la temporada maca, sí, 100%. A veure com acabarà.
Sí, correcte.
Cabe bé o cabe malament?
Home, per vosaltres acabarà de conya, home. Sí. La nova normalitat del bar és fantàstic.
Nosaltres acabarem el bar.
Exacte.
Però també t'he dit una cosa, Albert, que perquè te piten algú dintre l'àrea has d'arribar. Si no arribes no te piten mai res.
Això sí.
Ah, això també és veritat, tens raó.
En fi, volien futbol cada dia, tenim futbol cada dia. Em dóna la sensació, jo, potser als cercles que em moc ara, amb aquesta normalitat nova, que la gent tampoc està tan a l'aguait del futbol com pretenien,
Bueno, jo crec que no, perquè la gent també està cansada ja de tanta tonteria, i veure cada dia un partit, doncs arriba un moment fet per on és l'interès del futbol, no? A part de que puguis veure els dos o tres equips grans, en tots els respectes del món no cal licient.
Mira, et diré una cosa que jo estava buscant a veure on veure-ho i tal, per dir, vinga, amb els crios a casa ho veurem. No ho veiem i em limito a buscar el resultat perquè ja no sé ni quan juguen. Dic, bueno, a veure qui ha jugat ahir i veure els resultats, Jo, Albert, no sé si t'ha passat una cosa similar.
Sí, bueno, arriba un moment que ja no saps ni en quina jornada estàs.
Sí, bueno, sí.
El Barça juga abans, el Madrid després, l'Espanyol que fa, i, bueno, sempre és llavell.
Bueno,
una mica com que vam de Lleida, ho han volgut arreglar així, doncs així ho tenen, però jo ja saps el que penso, per mi, a mi que em perdonin, però això no és futbol.
I això de la Champions a l'agost, va haver un altre espectacle,
Bueno, ja ho veurem, perquè clar, com està evolucionant el tema de la pandèmia, ja veurem com acaba tot plegat.
Sí.
Jo no tinc gens clar doncs, que a 15, 16, més de l'agost, que tenen previst començar, es puguin desplaçar tants equips de tants llocs d'Europa
a una seu
que, a més, en principi és Lisboa, on hi ha un brot molt fort, que aquest per l'altre, no ho tinc gens clar. Però, veurem.
En fi, escolta, Xavi Pérez, que acabem temporada, ens hagués agradat fer-ho aquí, com hem fet alguna altra temporada, veient-nos les cares, obrint algun veure, alguna història, desitjant-vos bon estiu, però ho haurem de fer així a través del telèfon.
No, farem virtual.
Els desitjos són els mateixos, que passis un bon estiu i afegeixo, que això no ho dèiem abans, cuida't molt, cuideu-vos molt a casa.
Exacte, procurarem, moltes gràcies, igualment.
És que això és així.
I a veure si ens podem tornar a veure amb normalitat al setembre.
Sí, sí. Xavi Pérez. Xavi Pérez, una abraçada. Cuida't molt,
Sí, moltes gràcies, igualment. Adéu, Albert.
Adéu,
Xavi, una abraçada.
Escolta, Albert, aquesta setmana coneixíem que finalment la junta del Pardinyes Bàsquet, de la qual Jordi Mauri ja es va desvincular, ha deixat la presidència, ha apostat per seguir a la mateixa lliga d'aquest any, a la mateixa categoria.
Per mi, des de la distància, també t'he de dir que ara estem de vacances, em sembla una decisió bastant sorprenent, perquè si aquest any hi ha hagut problemes per quadrar números, però de fet el Jordi Mauri ja té que no quadraven els números,
clar.
Però sense saber l'ajut de la Diputació, sense saber l'ajut de la Paeria, sense saber el tema dels sponsors com estarà, doncs home, jo crec que és una decisió valenta i al mateix temps arriscada, suposo que han valorat tots els riscos.
Bueno.
Que alguna cosa no han parlat amb la federació i tot ho vam tenir clar, però a mi m'ha sorprès.
Però és que la veritat és que, com a molt bé, pot anar com aquesta, la temporada, com a molt bé, perquè els indicadors són que anirà pitjor.
Llavors
ho fan el que tu vas dir, i bueno, escolta, mira, poc fitxatge amb el que tenim a casa i fins on arribem, que aquesta seria una altra opció, però clar, esportivament és un problema perdre molts partits seguits, també.
Esportivament, millorar aquesta temporada jo ho veig força complicat.
Clar.
Recordem que estàvem lluitant per fer la fase d'ascens,
Sí.
La Lliga, el Pardinyes està lluitant per classificar-se per la fase d'ascens a l'Aleport. Esportivament veig complicat que pugui anar millor la temporada. I econòmicament és evident que no anirà millor, perquè bueno, ara mateix l'escenari és que, un, no sabem quan començarà la competició, i dos, en quan comenci, l'escenari és que serà sense públic. Sense públic vol dir sense socis i sense tots els ingressos derivats dels partits de jugar a casa. Aleshores, ja et dic, suposo que ho han valorat molt, han contemplat, han fet números i, bueno, m'han decidit ser valents. Però, a mi m'aixeca molts dubtes.
Sí, sí. Aquesta temporada ens ha acompanyat a la radiografia la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega, qui saludem avui. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia, companys.
Clar, avui és el darrer dia de la temporada. Dic, escolta, ni que sigui així a través de línia telefònica, però anem a escoltar-nos tots i a desitjar-nos bon estiu. Però abans, Vanessa, tu com a presidenta d'un club, perquè clar, ara en parlàvem amb l'Albert, clar, jo no sé si ja us heu assegut i heu planificat una temporada d'aquelles de... Escolta, anem a intentar planificar una temporada en la que no comptarem pràcticament amb res i tot el que arribi sigui benvingut. No sé si ja heu començat a planificar alguna cosa.
Sí, sí, hem començat, però planifiquem i desplanifiquem.
Ah,
no és una mica un desori. I la veritat és que ni tan sols no puc contenir amb un pavelló, de moment. Vull dir que,
clar,
al final, jo ja, per exemple, pues, ja preparant una mica pretemporada i així, ja m'he posat en contacte amb l'Ajuntament de Lleida perquè a partir de la segona quinzena d'agost ja puguem utilitzar el pavelló per començar a entrenar i aquest any intentar fer la pretemporada una mica abans perquè, clar, portarem 4 o 5 mesos sense moure'ns i la veritat és que l'Ajuntament tampoc no que ho entenc, que l'Ajuntament no ens facilita tampoc la vida, vull dir que, bueno, ens diuen, és que no sabem, és que tal, bueno, és que... Clar, llavors no sé com afrontar una temporada amb plenes garanties d'aquesta manera, la veritat, és que una mica, no sé, és una mica un desori tot plegat i, no sé, jo estic una mica a l'expectativa, una mica alerta, però també entenc que les famílies del meu club, dels altres clubs, doncs també estan una mica neguitosos i és complicat perquè no pots donar respostes.
Clar, el juliol
aquest,
la cosa es farà
llarg. Aquest és un tema que és el que havien comentat molts cops, no? O sigui, les federacions van fent dia pel seu compte, vale, està bé, estan reglamentant, la lliga s'acaba, la lliga no se comença, però no oblidem que els partits, les competicions, se juguen en instal·lacions que en un percentatge elevadíssim són de titularitat pública.
Sí.
En la qual cosa, vull dir, per molt que la Real Federació Espanyola de Voleibol digui, xicos, el 15 de setembre liga, si el senyor Miquel Cuello no li dona la banyera orga i a les claus de Juanjo Garra, pues el voleibol a fer no pot jugar.
És així. És així.
Sí, és així.
En fi, jo...
És a dir que podem planificar moltíssim, però és una temporada en què la planificació ha d'estar més enfocada, penso jo, en una propera crisi. És a dir, en què farem si tornem a parar i, bueno,
clar,
intentar això, bàsicament.
Bueno, jo abans deia que no m'agradaria estar a la pell d'una presidenta d'un president d'un club esportiu ara a la demarcació de Lleida. Perquè si ha de per si és complicat...
Jo al final el Balafia Volei entre cometes és com una mica de sucre, no? Jo pateixo més com a ciutadana i com a que m'agrada l'esport de Lleida, pateixo més pels equips professionals que se juguen les garrofes, que juguen molts diners i al final nosaltres som amateurs i bueno, si no juguem no passarà res, no? Però aquí hi ha gent que viu d'això, que necessite això i s'han de donar respostes el més aviat possible. El que no pot passar és el que ha passat aquesta setmana, que divendres es diu una cosa a Lleida i el dissabte es diu una altra, i això ens podem trobar moltes altres vegades, i això és el que nosaltres patim com a ciutadans i en aquest cas com a clubs esportius, no? Que no, les decisions s'han de prendre en base a alguna cosa. Jo no tinc cap dubte que es prenen per la salut de tothom i per la seguretat de tothom, però en 12 hores no es poden canviar les coses d'aquesta manera,
no.
Perquè si això ha passat ara, al setembre també passarà.
És que ara estava pensant, tu ara imagina't el setembre i l'octubre amb un cap de setmana organitzat, amb un equip que ve de fora, que viatja i que arriba aquí... No, no, mira, és que ara ho hem tancat tot. Escolta, que hi ha molta feina aquí, eh? Evidentment, per la salut tot, però, home, prevenció abans, eh? I...
Bueno, és que allà ha passat alguna cosa semblant amb el tema de la Liga Mafra de tècnics.
Sí, 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 correcte.
Que durant un mes s'ha estat treballant, s'ha estat ordenant, s'ha buscat graderies, s'ha fet tota una feina, i mira...
Cap a Barcelona. I la porten a Barcelona.
En fi... ni s'ha pensat en ajornar-ho cap a Barcelona,
no,
directament.
Cap a Barcelona.
Tenint en compte el que aquest campionat representava per a Lleida, econòmicament parlant, parlo, no s'ha tingut en compte, i no està en compte ni la feina que... O sigui, que jo entenc que les decisions a vegades es prenen per salut i per seguretat, ho tinc claríssim. Però, ostres, també hauríem de pensar en els danys col·laterals de tot això,
sí,
que
sí.
Hi ha gent que està treballant... Ara parlem de l'àmbit esportiu, però d'altres àmbits, vull dir, el tema turisme, el tema és que tot...
Bueno, és que el tema turisme no el toquis perquè és un tema molt dur, perquè mira, això et passa el febrer, març, novembre, bueno, a l'efecte dels caps de setmana, però ara el juliol, l'agost és dur. Escolta, tota aquesta...
Que la planificació és la no planificació, perquè al final, ja, per molt que planifiquis, no serveix de res.
Tota aquesta temporada que ens ha acompanyat la presidenta del Balafia Volei a la radiografia, esperem comptar amb tu la temporada vinent, perquè avui és el darrer dia de temporada, Vanessa.
Espero poder tornar als estudis.
Jo també. Jo també.
Perquè al final no sabem ja
jo també.
Com acabarem.
Com li deia el Xavi, escolta, bon estiu, i ara us afegeixo aquella cua que abans no afegíem. Cuideu-vos molt, Vanessa.
Igualment.
Una abraçada.
Tots vosaltres i les vostres famílies. Adeu.
Doncs, Albert, res, que arribem a les dues. Bueno, el panorama és divertit. Bueno, sí, sí, és desolador. És complicat, és molt complicat. En fi, escolta, Albert, com sempre, que ha estat un plaer que haguis estat aquí liderant tota la informació esportiva de la radiografia els dilluns, i esperem comptar amb tu la temporada vinent, també.
I tant que sí, home, aquí estarem, i a fer-nos la foto, eh? Al final és la feina.
Sí, senyor.
I jo te deia, bé, vols dir que cada dilluns cal fer-nos la foto? Doncs mira, ara tinc ganes de fer-me la
Veus?
Foto.
Veus? Jo també. Albert, cuideu-vos molt, una abraçada.
Una abraçada,
bon estiu.
Gràcies. Igualment, adéu.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a les dues. L'alcalde de Lleida acaba de fer unes altres declaracions a la televisió autonòmica de Catalunya, en la que diu que el que passa a Lleida no és un confinament, és un tancament perimetral de la comarca. L'activitat econòmica i ordinària a Lleida continua amb un cert nivell de normalitat més enllà de no constituir grups de 10 persones. Re, tot normal, no passa res aquí. Vinga, va, demà parlem i veurem quines novetats ens arriben demà, perquè... Escolteu, a nivell individual hem de seguir fent el que fèiem. Distància física, mascareta, rentar-se les mans, no agrupar-se més de 10 persones i sempre a distància. I a nivell institucional, a veure què ens tenen preparat. Cuideu-vos molt, cuida't molt, eh? Aquest dilluns a la tarda. Demà hi tornem nosaltres aquí a les 12:20 informant-te des de Copa Lleida. Soc el Ricard Álvarez, que acabes de passar bon dilluns.